Enric Domingo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal estàs?
Estupendament.
Has tingut una bona setmana?
He tingut una bona setmana i alguna visió, també.
Alguna visió? Espero que sigui bona.
Com a grau d'activitat de Twitter d'alguns directius respecte al grau de feina que tenen a les seves empreses.
Això ja passa.
Però això és un capítol que un altre dia...
Això ja passa, però és que les xarxes socials obliguen molt.
Sí, hi ha xarxes que obliguen, hi ha altra gent que s'hi llencen d'emoció.
Bé, en qualsevol cas, avui no parlarem d'aquesta qüestió de les xarxes socials, que no és un tema que ens toqui, sinó que el que parlarem serà, farem una mica la segona part del que parlàvem la setmana passada mentre tu estaves de viatge i entraves per telèfon,
cosa que
t'agraïm moltíssim. Parlàvem de turisme de muntanya, no? D'aquest congrés de turisme de muntanya que s'ha celebrat a Andorra,
sí.
I que, bueno, que es va celebrar fa unes setmanes ja, i que ens dona una perspectiva... i que ens dona una reflexió, en definitiva.
Ens dona una reflexió que
podríem compartir. Que fas tu aquí, en aquest espai, no? Reflexió.
Exacte. Això ve motivat per les reflexions d'en Peter Keller, que és un expert en turisme de muntanya, i estaria bé posar-les una mica damunt la taula i veure, perquè ens ajudarà a trencar tòpics que hi ha sobre el turisme de muntanya i ens ajudarà també a trobar aquestes noves tendències del turisme de muntanya. El turisme de muntanya no només és, diguem-ne, allotjaments rurals.
Què més va dir el senyor Kerr?
El senyor Kerr parlava de que, bueno, que aquests és dir, després que els estius són més càlids, al ser més càlids, diguem-ne, l'estiu i les mitges temporades, això fa que hi hagi més vida a la muntanya, que la muntanya no sigui un lloc recòndit, sinó que realment s'estiguin creant centres de trobada de la gent, centres turístics cada cop més importants, cada cop més grans, on la gent cada cop passa més estona, diguem-ne, fora, gaudint de l'espai, de la natura, de l'entorn on està, i ell posava, per exemple, nedar amb aigües clares als llacs de muntanyes comença a ser una cosa molt atractiva i comença a ser, per entendre'ns, tendència en un moment determinat. Llavors, aquesta explosió que hi ha de vida a l'aire lliure...
Jo volia recordar al senyor Quero, de tota manera, que a Catalunya banyar-se als llacs dels parcs naturals està prohibit. Bueno, també haurem de jugar amb la normativa, doncs.
Haurem de jugar amb la normativa.
No sé Andorra, però Catalunya és... no...
Bueno, tampoc sabem Escòcia.
És d'Escòcia, el senyor Kerr.
No, però és anglosaxó i potser s'està referint a Escòcia, eh? O a l'Anglaterra, a les Midlands, no ho sé, francament. Però, bueno, o a Suïssa. És dir, estàvem parlant de tendències en un congrés europeu. Després... que aquesta explosió d'aquell diu l'outdoor, de l'aire lliure, de passar molt temps a l'aire lliure, fins i tot a les planes, a les ciutats, que és una cosa potser pels mediterranis molt natural, però sembla que en certa manera una bona part d'Europa o d'altres llocs del món s'està descobrint el viure, diguem-ne, al carrer o a l'espai natural. El que fa és que això generi o que això sigui un laboratori de noves disciplines esportives de lleure que s'apliquen a la muntanya en un moment determinat. Llavors, ell posava com a exemple, que també és una cosa que a casa nostra està molt, molt arrelada, però ens has de servir per veure la idea, és que després del senderisme, l'esport més practicat a la muntanya en aquests moments és el ciclisme de muntanya. El ciclisme de muntanya és una cosa relativament nova. No? El que passa és que ha tingut tanta explosió a casa nostra que no en som conscients, però fa potser 20 anys...
No sabíem el que era una mountain bike.
Exacte, no sabíem el que era una bicicleta de muntanya. I com això, sorgeixen noves disciplines, surten les curses d'alta muntanya, que abans tampoc existien, és a dir, van sortir noves disciplines que fan mantenint cada cop més vida, més activitat a la muntanya. Per altra banda, també va explicar que comencen a haver-hi inversors de països emergents que estan reactivant el turisme d'estiu, per exemple, als Alps, amb fortes inversions. I posava l'exemple d'una estació, d'un complex a Mespa, a gran altitud, prop de Lucerna, que un fons estatal d'un país d'aquests del Golf, ja ha fet una inversió de 500 milions d'euros per reactivar-lo. Per què? Perquè hi ha un determinat tipus de públic que el turisme d'alta muntanya, encara que no practiqui esport, és molt exòtic. Estan descobrint una certa tendència de, diguem-ne, de turisme indi que va a Suïssa a l'alta muntanya, tot i que ells tenen també alta muntanya, eh? Però en tot cas, diguem-ne, aquest mix entre alta muntanya...
Per ell, si us vaig estar a la Llufrau,
sí,
i una gran part dels visitants del museu de gel que hi ha dalt a 4.200, em sembla, sí, que és, eren visitants dels països àrabs i d'indis.
Clar. Llavors, hi ha una bona part de turistes de països emergents que el concepte sol i platja no els interessa, o perquè el tenen a casa seva, abastament, o perquè culturalment anar a la platja i despullar-se no entra en els seus esquemes, o simplement perquè posar-se morenos és una cosa que intenten, que eviten. I, per tant, a vegades estem fent unes ofertes a alguns mercats emergents de sol i platja
que no
els interessa
en absolut,
i la muntanya sí que els pot interessar en aquest sentit. I d'aquí aquesta inversió a Suïssa. Després també deia que hi ha una sinergia entre les ciutats turístiques, ella aquí posava l'exemple de Barcelona, no? Ciutats turístiques molt potents que tenen, diguem-ne, atractius de muntanya molt proper, ell deia els Pirineus, o deia Montserrat, i que aquí s'estableixen sinergies. És a dir, que aquestes ciutats són un gran atractiu, són com passarel·les, perquè els mercats internacionals primer passen per les ciutats i després acaben coneixent aquestes muntanyes. Per tant, no ha d'haver-hi contraposició entre el turisme urbà i el turisme de muntanya, sinó que es poden anar retroalimentant. I ja teníem, ja per acabar, una reflexió molt interessant que deia: el turisme de muntanya es desenvoluparà en tant i en quant els emprenedors siguin innovadors i sàpiguen adaptar els seus productes a les noves tendències que van sorgint. Ell pensa que el desenvolupament de la muntanya vindrà més de petits emprenedors que veuen l'oportunitat, que són innovadors, que recuperen un establiment, que fan un bar en una glacera, que fan un pont penjant, que aprofiten un telecabina que et porta aquí i et porta allà, que no pas grans inversions per part de les administracions, que al cap i a la fi no ajuden al desenvolupament. El que ajuda al desenvolupament és que es creïn les condicions, que les administracions creïn les condicions perquè aquests emprenedors locals puguin aflorar i puguin oferir aquests nous productes adaptats.
Bé, doncs, per tant, suposo que els oients, els assistents a aquest congrés, van prendre tots molt bona nota del que deia el senyor Kerr, important i reconegut en el món del turisme de muntanya, i suposo que estan tots ja posant en pràctica i cadascú adaptant a les seves possibilitats.
Esperem veure els resultats aviat, més enllà, diguem-ne, del que hem conegut fins ara.
Molt bé, doncs la setmana que ve més, senyor Domingo. Que passis una bona setmana.
Gràcies, igual.
Adéu.